Planeta Prat.
Minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem el contingut pròpiament del Planeta Prat d'avui parlant de la xerrada al voltant del cicle de diàlegs de pensament que ja sabeu que es tira endavant des del Cèntric Espai Cultural i que aquí anem fent entrevista de cadascuna de les sessions, també amb els responsables dels eixos. Avui li tocava l'Albert Lladó, però no ens pot acompanyar. Per tant, parlarem directament amb la ponent que ens acompanyarà, la Cira Benoza. Ella és doctora en filosofia i també és directora de la Casa dels Clàssics i farà una xerrada al voltant de quina és la veritable fortalesa del diàleg i com això també ens pot ajudar al final a conviure en comunitat. Molt bon dia, Cira, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, i vosaltres?
Molt bé, explica'ns una miqueta què t'ha semblat aquesta proposta, perquè és un cicle que ja porta un temps aquí al Prat i que posa sobre la taula temàtiques que moltes vegades no tenim aquesta oportunitat, no?, d'abordar-les de forma reposada i fins i tot d'obrir torns de paraules, no?, que moltes vegades també és prou interessant.
M'ha semblat interessantíssim els ponents que estaran fent aquests diàlegs i les temàtiques que abordaran. Quan l'Albert m'ho va proposar, em va semblar una proposta interessantíssima, ja et dic, tant pels ponents com per les temàtiques que s'abordaran.
Doncs explica'ns una miqueta, perquè tu parlaràs al voltant d'aquest diàleg, concretament del diàleg socràtic, que a veure si ho podem definir.
Sí, el diàleg socràtic és la forma en què Sòcrates feia filosofia. Sòcrates l'hem anomenat el pare de la filosofia, no? Així és com la tradició occidental l'ha anomenat. I era aquest senyor que va viure fa uns 25 segles a l'Atenes, a la Grècia clàssica, i ell va dedicar tota la seva vida a reflexionar, a filosofar i a convidar a la resta de ciutadans a que ho fessin també. Llavors, a diferència de bona part de la tradició posterior, que el que ha fet ha estat escriure, és a dir, els filòsofs a partir de Sòcrates, de fet, a Sòcrates hi arribem a partir de Plató i de Xenofont, no?, que són els seus deixebles que escriuen el que ell va fer. I la majoria de tradició filosòfica posterior és fonamentalment escrita, però en canvi Sòcrates feia filosofia de manera oral, dialogant. Llavors, quan parlem de diàleg socràtic, ens estem referint a una manera de reflexionar i d'examinar la vida que es fa no en soledat, sinó amb altres, i per això és d'un diàleg. I quan diem que és socràtic és perquè Sòcrates considerava que cada ésser humà té coneixement dins seu i el que necessita és algú que l'ajudi a donar llum a aquest coneixement. Per tant, quan adjectivem el diàleg dient que és socràtic és perquè partim d'una idea, si tu vols, democràtica, en el sentit de que posem en valor què és el que cadascuna de les persones que participin en el diàleg pot aportar.
Clar, tenint en compte que venim amb tota aquesta tradició i que al final Sòcrates ha marcat molt la nostra manera, no?, de viure fins i tot, de veure la filosofia sobretot, no?, i essencialment, no ens hem allunyat una mica d'aquest pensament, fins i tot de començar, no?, pensant que tothom pot aportar-nos alguna cosa quan establim converses, perquè ara mateix estem en un món, no?, molt individualista, on gairebé també amb les xarxes socials ho hem de deixar tot per escrit, però no intervenim gaire en el diàleg, no? No compartim molt les idees, sinó que estem posicionats de forma molt polaritzada.
Absolutament. Ens hem allunyat de les dues parts, de la socràtica i de la del diàleg. Avui no som socràtics en tant que la voluntat per examinar la vida i de qüestionar els prejudicis és bastant qüestionable. És a dir, és el que deies, les xarxes socials afavoreixen molt la polarització i la polarització sovint xoca amb la voluntat d'aprofundir. El que fem quan tendim a polaritzar-nos és establir-nos en un lloc immòbil, per tant, que no permet el dubte i que normalment està en la superfície. Perquè quan aprofundim, les polaritats es desfan, és a dir, tot és molt més proper i hi ha molts més grisos, no? La polarització gairebé sempre és fruit o conseqüència d'un no aprofundiment i d'una tendència al prejudici. Per tant, en aquest sentit, són poc socràtics. També són poc socràtics perquè no hi ha aquesta vocació de... ni aquesta voluntat d'escoltar a tothom. O sigui, tendim a escoltar els que formen part de la nostra tribu, de la nostra bombolla, i escoltar aquells que considerem que tenen veus més rellevants. Però aquesta idea del que tothom té alguna cosa a portar-me, i especialment aquells que pensen diferent de com penso jo, perquè justament són els que em faran veure allò que no veig, això abunda poc. I també abunda poc el diàleg entès en un sentit fort.
Quines premisses necessita un diàleg socràtic?
D'una banda, necessita de la voluntat i el desig. És que és una barreja, és interessant, perquè és una barreja entre el voler i a la vegada sentir el desig, perquè el desig és el que ens dona força. És a dir, un diàleg no és una cosa senzilla. Vull dir, hi ha una part que també s'entén del per què no dialoguem en un sentit fort de manera habitual, perquè requereix molta energia. Energia perquè un diàleg, quan és compromès, vol dir que tu i els teus interlocutors han d'estar disposats a obrir-se, és a dir, a expressar i a compartir allò que pensen i allò que senten. Això ja és una cosa que en si mateix no és del tot senzill. Després requereix de la paciència per escoltar l'altre, que és una cosa que tampoc fem habitualment, l'escolta activa. I finalment hi ha aquest desig compartit, perquè és un exercici col·laboratiu de descobrir el món i descobrir les coses plegats. No perquè tu o jo guanyem o perdem, sinó perquè junts aconseguirem veure-hi millor i entendre millor què és la vida. I aquesta forma de col·laborar a través de la paraula tampoc és tan comuna i no és d'estranyar perquè, pel que dèiem abans, no? Per aquesta polarització que hi ha tant a nivell polític com a nivell social.
Això de col·laborar i no competir, no? Que també estem molt, molt competitiu, també veiem no? Com alimentem certes tertúlies on el que s'intenta és quedar per sobre de l'altra persona i fins i tot amb els responsables polítics, no? Veiem que quan s'han d'arribar a veritables acords, quan haurien de poder parlar o dialogar, tampoc no acaben de fer-ho.
No, els polítics... jo personalment em sembla que no n'he vist mai cap dialogant amb algú d'un altre partit polític, justament pel que deies, perquè hi ha aquesta lògica de competició de fons i aquesta cosa perversa d'intentar aconseguir més vots. Llavors això fa que constantment estiguin desacreditant l'altre, en lloc de veure que és el contrari, que de fet des de la posició que tenen cadascun d'ells, cada espai polític representa una mirada del món i un tipus d'idees. I el que és interessant és que la suma d'aquests diferents prismes enriqueixen la comprensió que tenim del món i haurien d'enriquir les polítiques. Però, en canvi, en lloc de fer això, el que fan és constantment desacreditar l'altre. No? No hi ha una voluntat de diàleg real.
Com podem, Cira, fomentar aquests espais més de diàleg? Perquè, clar, també es requereix temps, no? Fins i tot entorns amables.
Sí. Mira, un espai primordial per on començar és el de l'educació. Uh-huh. Si ho pensem, i això té a veure amb el que em preguntaves abans, a l'educació, quan som més petits, no tant. Els espais de l'aula no són tan així. Però a partir de primària, la forma en què ens asseiem a l'aula ja és mirant tots el professor i donant-nos l'esquena els uns als altres, entre els nostres companys. Què està plasmant aquesta configuració de l'espai? Que el professor és qui té el coneixement i els alumnes hem d'estar allà absorbint allò que el professor ens dona, no? Com empassant-nos les idees que ens dona. Només això ja ens està donant un missatge de que el coneixement no està a dins de tots, sinó que està a dins d'alguns que són els il·luminats, els il·lustrats, els cultes. Això en si mateix ja no afavoreix una visió dialògica de la relació amb l'altre, perquè ja em fa créixer amb aquesta idea que només són alguns els que tenen coneixement a portar, no? Per tant, jo crec que en els espais educatius hi ha molta feina a fer, posant en valor què és el que poden aportar els alumnes i transformant la relació que tenen entre si, és a dir, que l'aprenentatge no provingui només del mestre, sinó que provingui també entre ells. Això en l'espai educatiu. Després, en l'espai de la vida personal de cadascú, hauríem de ser capaços, especialment en els vincles més propers, amb les nostres famílies, amb els amics més propers, ser capaços de dedicar-nos temps d'escolta i de diàleg, no? Que probablement no poden ser totes les estones en què interactuem, però sí que tindrà sentit que busquem aquesta mena d'espais. I després, dos camps més i ho deixo aquí. Jo parlaria de la importància de aquí ja com a referents tant dels polítics, és a dir, a la política hi ha molta feina per fer. Entenc que la lògica del vot i la lògica de partits a dia d'avui és molt difícil de canviar, però sí que hi podria haver una voluntat més d'escolta i de diàleg entre els polítics, sobretot per l'impacte que tenen en la resta de la ciutadania. I després els mitjans de comunicació. Abans ho esmentaves, a les tertúlies hi ha molta tendència a aixafar-se l'un a l'altre i en realitat, si ho pensem, sovint a les tertúlies les persones que hi participen arriben amb unes idees i surten exactament amb les mateixes idees. Quan la senyal de que un diàleg ha funcionat és que jo hagi canviat en algun sentit allò que pensava abans de començar a dialogar. Per tant, jo crec que els mitjans de comunicació també hi ha una feina molt important a fer i és el crear espais, encara que ens sembli que això no té audiència, jo crec que sí que en té, crear espais on les tertúlies, per exemple, no siguin una lluita o un debat, sinó que siguin justament un espai d'escolta i de diàleg.
Aquí ho intentem, però ens apuntem també als deures per continuar caminant cap aquí. Cira, ha estat un plaer tenir-te aquí i fer un petit tastet del que serà aquesta tarda a la xerrada. Recordem, a les 7 de la tarda, al Cèntric Espai Cultural, dins d'aquest cicle de diàlegs de pensament contemporani. Una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
Una abraçada i gràcies.
Gràcies. Bon dia.